l'informatiu de Mutter. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mutter. Edita i presenta Tere Giner.
Bon dia, dilluns 9 de novembre, després del cap de setmana, obrim un nou dia informativament parlant amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Un informatiu carregat d'inauguracions destacades i visites institucionals al territori, de sentits homenatges als bombers desapareguts a l'incendi d'Horta de Sant Joan el mes de juliol passat i d'una reunió aquesta mateixa tarda dels sindicats i patronals de les Terres de l'Ebre amb el president Montilla. Benvinguts, comencem a desenvolupar la temàtica informativa amb les EMUTE. Encetem avui el nostre temps de notícies parlant de la visita del conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Manel Tresserres, aquest cap de setmana i al municipi d'Alcanar. El motiu fou perquè el dissabte passat Alcanar es va fer la inauguració oficial de les obres de reforma i ampliació de la Biblioteca Pública Trinitari Fabregat. D'aquesta visita ens en parla en la primera crònica avui a l'informatiu de Mute, Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. El conseller de Cultura del Govern de la Generalitat, Joan Manel Tresserres, acompanyat de l'alcalde d'Alcanar, Fons Montserrat i d'altres autoritats i personatges, així com una multitud de veïns de la població, van ser els encarregats el passat dissabte a la tarda d'inaugurar les obres de reforma i ampliació de la Biblioteca Trinitari Fabregat. Un nou equipament que després d'un parell d'anys que tanqués les seues portes, ara totalment remodelat, ha obert i també amb una ampliació considerable de les seues dependències, un nou servei que ja aquesta setmana és operatiu i en funció. Una inauguració de la qual vam parlar amb els protagonistes, el primer d'ells el conseller Joan Manel Tresserres, que ens donava la seva opinió sobre aquest equipament inaugurat el passat dissabte. Joan Manel Tresserres.
Em sembla magnífic. La veritat és que totes les biblioteques que es fan ara, que ja hi ha un model, en general totes són llocs molt lluminosos, molt espaiosos, estan molt bé. Passa que en aquesta, que a més a més tinc l'oportunitat de veure-la en tres moments, dos abans del d'avui, sí que hi havia uns condicionants especials d'inici que s'havien de respectar i el que em sembla és que s'ha resolt d'una forma fantàstica perquè el pati, les terrasses, li calen de donar aquella sensació d'amplada i de perspectiva que ho fan un lloc extremadament agradable. D'altra banda, també es beneficia del fet que no és una biblioteca nova completament perquè hi havia un fons, per tant el fons és més ric del que sol ser el de les biblioteques estrictament noves, de manera que també confio que entre tot plegat la disponibilitat d'aquesta aula, per exemple, que som ara, per fer els cursos d'informàtica i d'iniciació de l'ús de la xarxa i tot això, doncs que tindrà un ús molt ampli per molta gent i que serà molt útil per coses molt diferents i per gent que té necessitats o desitjos molt diferents.
En la mateixa línia de satisfacció s'expressava també l'alcalde Alfons Montserrat explicant que aquest equipament, la història de la biblioteca, ha anat molt lligada a la seva tasca política a l'Ajuntament d'Alcanar. Primer com a regidor de Cultura, posteriorment també com a alcalde. Alfons Montserrat.
Home, la veritat és que no, estem molt contents i molt satisfets, no, d'aquest equipament i com ja he comentat abans, la veritat, en certa manera una mica la història que hi ha, no, en aquest projecte d'ampliació de la biblioteca també va molt vinculat, molt paral·lel a la meva activitat com a regidor de l'Ajuntament. Jo vaig començar de regidor al 99, en aquell moment, quan només començava, ja es parlava, no, de la necessitat d'ampliar la biblioteca, i com ja he dit, el 2002 es van moure, van fer la moció de l'Ajuntament i sol·licitar-ho, es van presentar, van fer també una iniciativa parlamentària que me la va presentar l'Ernest Benac i que es va aprovar precisament per aquí, i clar, i tot això va poder d'una forma, quan la Generalitat de Catalunya, a través de Cultura i de Governació, van traure aquesta línia específica del Pla Únic d'Obres i Serveis. A partir d'aquí, ja tenir un finançament de Cultura i de Governació, doncs ja, sobretot el 2007, ja en dos anys, penso que s'ha fet una feina que realment està molt ràpida, no? Perquè ja dic, el projecte s'aprovava al març, s'adjudicava l'obra al setembre de 2007, al novembre començaven les obres, i tots els dos anys ja estem aquí, que el dilluns tornem a obrir. No? Per tant, estem molt, molt satisfets perquè penso que aquesta era una de dos equipaments que volia, que jo, que la meva entrada en política va ser com a regidor de cultura, doncs la veritat que estic molt, molt satisfet.
Cal dir que el nou equipament, la nova biblioteca, és fruit de la reforma i ampliació de l'anterior. L'Ajuntament va adquirir dos edificis annexos per a la seva ampliació. D'aquesta manera, la biblioteca ha passat de tindre uns 500 metres quadrats pràcticament a duplicar la seva superfície. El projecte de reforma de la nova biblioteca ha anat a càrrec de l'arquitecte Joan Comí, una biblioteca que disposa de tres plantes, amb accés a un espai públic enjardinat que permet de fer activitats a l'aire lliure. A la planta baixa de l'edifici hi ha l'àrea d'acollida, el taulell d'informació i préstec i el punt d'informació juvenil, també l'àrea infantil i la zona de diaris i revistes, ordinadors amb accés a internet i el magatzem. La primera planta acull el fons en general, el fons local, una sala per a treballs en grup i també l'àrea de música i cinema. Per últim, a la segona planta es troben la sala polivalent amb terrassa, una aula de formació i també la sala de reunions de treball intern. El nou equipament ha representat una inversió total de 2.386.550 euros, dels quals la Generalitat n'ha aportat 679.276.
El president de la Generalitat, José Montilla, ha convocat els sindicats Comissions Obreres, UGT i USOC i les patronals PIMEC i Foment del Treball a una reunió avui per la tarda al Palau de la Generalitat. El president respon així a la demanda dels sindicats que el passat dijous li van remetre una carta demanant-li una trobada per tractar la reindustrialització de les Terres de l'Ebre i la situació que viu el territori davant el degoteig d'empreses afectades per expedients de regulació i, sobretot, arran de l'anunci de l'EAR del tancament de la planta de Roquetes, deixant al carrer a més de mig miler de persones. La trobada serà a les 5 de la tarda al Palau de la Generalitat, tal com vos explicàvem. D'altra banda, i arran de l'anunci d'aquesta reunió, la portaveu de Treball de Convergència i Unió al Parlament, Meritxell Borràs, considerava el passat divendres que el president de la Generalitat, José Montilla, tornava a fer tard al reunir-se amb els sindicats avui dilluns per tractar la reindustrialització de les Terres de l'Ebre i demanava menys reunions i més accions i recursos davant el possible tancament de l'EAR a Roquetes. En un comunicat, la diputada de Convergència lamentava que la reunió pugui servir per contraprogramar la manifestació dels treballadors de l'EAR i reclamava un pla a Roquetes com el que es va realitzar per a l'EAR a Cervera. El diàleg està bé, però calen més recursos, afegia Borràs, que es preguntava qui ha fet el tripartit els darrers 6 anys. La diputada recordava que el de l'EAR era un tancament anunciat, o almenys insinuat, i el govern hauria d'haver previst alternatives. A més, demanava que aquesta bona predisposició que demostra Montilla tingui continuïtat en el ple del Parlament de la propera setmana, on Convergència i Unió sotmetrà a votació una moció sobre l'EAR. Canviem de temàtica informativa perquè el CAT assegurava que hi ha una canonada que podria abastir d'aigua al polígon Catalunya Sud de forma immediata. El polígon Catalunya Sud, ubicat entre els termes de Tortosa i de l'Aldea, al Baix Ebre, té garantit l'abastiment d'aigua de forma immediata. Així ho volia clarificar el president del Consorci d'Aigües de Tarragona. Josep Roig en té més detalls.
Doncs efectivament, Daniel Pi ha volgut aclarir que hi ha una canonada del Consorci d'Aigües de Tarragona que arriba al polígon i que es podria connectar a qualsevol empresa que necessités aigua. Si demà hi era una empresa, i tant de bo que fos així, que volgués instal·lar-se al polígon, el subministrament d'aigua no seria cap problema, assegurava Pi. El dirigent ecosocialista també deixava clar que aquesta canonada ja es va construir al juliol de l'any 2002. L'escoltem.
Per part del Consorci d'Aigües de Tarragona hi ha interès a recordar que existeix una canonada de fa força temps, que arriba fins al mateix Catalunya Sud i que estaria en disposició de subministrar, si convé, aquesta tarda mateix. Que aquesta canonada té un cabal important. És una canonada de diàmetre 500 mil·límetres, és a dir, de les grosses, té una capacitat portant de 150 litres per segon, això seria l'equivalent en continu a 6 hectòmetres anual, seria gairebé el 10% de l'aigua que fa servir el Consorci. I això nosaltres, bàsicament, ho volem posar de manifest. Perquè quedi clar que si demà hi ha una empresa que cal subministrar al polígon Catalunya Sud, aquesta no és una assignatura pendent. I sembla que hi ha hagut una mica de dubte amb això i de controvèrsia. Bueno, escolti'm, segur que en el nostre país en tenim molts de problemes, però aquest concretament no el tenim.
El president del CAT també explicava que la canonada no s'ha fet servir perquè en aquests moments no hi ha consum i recordava que l'Ajuntament de Tortosa i l'Agència Catalana de l'Aigua estan treballant per disposar d'un sistema d'abastament propi. Pi explicava que és lògic que, estant al costat del riu Ebre, s'opti per tenir un subministrament propi perquè l'aigua del CAT té un cànon de derivació que fa que l'aigua tingui un cost afegit. Amb tot, Pi aclaria que si cal un abastiment provisional d'aigua per part del Consorci d'Aigües de Tarragona, es podria fer de manera immediata.
Aquesta canonada existeix, aquesta canonada és l'any 2002. És una canonada que en el seu dia es va optar per fer-la d'un diàmetre més reforçat del que li tocava. Precisament per si algun dia s'havia de fer un gran subministrament. Era un tros curt, vam dir, escolta, van dir, insisteixo, 2002, es va posar diàmetre 50 precisament per poder fer front. Diàmetre 50 és un diàmetre en matèria d'aigua molt gran, per si algun dia fa falta perquè aquest polígon només es sàpiga el dia de demà. I aquesta infraestructura està al servei del país i se'n disposa i existeix i si volen la podem anar a veure i la podem engegar i funciona. Bueno, si demà tinguéssim la sort i ho desitjo ferventment que una empresa ens vingués, per la part de l'aigua no ens caldria partir perquè podríem fer un subministrament des d'aquí que si molt convé després pot ser després pot ser substituït per quan hi hagi el subministrament definitiu. Però allò que s'ha dit i algú va dir fins i tot molt vehement, doncs és que al polígon no hi ha aigua, doncs miri, n'hi ha.
Amb aquestes paraules, Daniel Pi es referia i, de fet, volia recordar l'existència d'aquesta infraestructura després que dissabte passat, a la manifestació contra el tancament de l'IAR, el secretari general d'UGT, Josep Maria Álvarez, denunciés que el polígon Catalunya Sud no tenia subministrament d'aigua ni tampoc de llum.
Obrim ara la plana informativa per parlar de política municipal i és que els convergents de Deltebre pengen fragments d'àudio dels plens municipals a la seva pàgina web. Des de Convergència i Unió a Deltebre s'explica que després de demanar al govern municipal en reiterades ocasions poder ficar en marxa el reglament de mitjans de comunicació per tal de que tots els grups polítics de l'Ajuntament de Deltebre puguin donar informació a les diferents temàtiques municipals a través de la ràdio i la revista Desaigüe, tal i com garantia la llei municipal de Catalunya i de demanar que es pengin els plens municipals a la web de l'Ajuntament per a que tots els ciutadans els puguin escoltar amb facilitat, ja que normalment se celebren en horari laboral, les seues sol·licituds encara no han estat admeses. Per això, des de Convergència i Unió a Deltebre estan convençuts de que la informació és essencial per als ciutadans i s'ha decidit obrir una nova secció al blog www.lluissoler.cat on hi ha començat a penjar fragments en l'audio de les temàtiques més importants que es debatin a partir d'ara al ple municipal, tal com ens explicava Lluís Soler.
Nosaltres el que hem fet és que durant diversos mesos hem reclamat al govern municipal d'Esquerra Republicana que complixi el reglament de mitjans de comunicació que garantix la llei municipal de Catalunya i que permeti als grups de l'oposició participar en els mitjans de comunicació local i alhora que pengi els plens municipals a la pàgina web per tal que tothom, tots els ciutadans, puguin tindre informació del que passa a l'Ajuntament dia a dia. Com ells no ho han fet, doncs nosaltres informem a través de la nostra pàgina web i, a més, penjarem fragments més importants dels plens municipals perquè la gent pugui accedir-hi i pugui tenir constància del que passa dia a dia a l'Ajuntament de Deltebre.
L'intenció és que qualsevol que tingui interès pugui accedir a la informació municipal amb facilitat i, donat que el govern municipal d'Esquerra no ho garanteix, com expliquen els de Convergència, es farà des de l'oposició. De Deltebre seguim el nostre recorregut informatiu fins la Ràpita perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ha anunciat ja els terminis sobre les obres de la futura biblioteca aturades durant un any per problemes de financiació. Ens amplia aquesta notícia des de Ràdio Ràpita, Núria Subirats.
La regidoria de Cultura ha assegurat que d'aquí a final d'any es reprendran les obres de l'edifici on anirà ubicada la nova biblioteca municipal perquè ja estan resolts els problemes de finançament de l'obra. La regidora de Cultura, Amparo Pérez, s'ha reunit amb la cap de la Central de Biblioteques de les Terres de l'Ebre, Cristina Estrada, i amb la cap del Servei de Lectura Pública de Catalunya, Lourdes Reyes, i han pogut parlar de terminis. Si aquests es compleixen, la futura biblioteca, situada davant del pavelló poliesportiu, podria obrir les seues portes a principis del 2011. Escoltem Amparo Pérez.
Sí, per a final d'any ja està la financiació. Se calcula que per a mitjans de l'any que ve se podria començar a treballar ja dins de la biblioteca a fer el que són barandats. Voldríem que tot l'any que ve ens pugui servir per acabar físicament la biblioteca. perquè nosaltres ens donen la biblioteca diàfana. Llavors, nosaltres de dins tenim que col·locar estanteries, fer les divisions, posar el mobiliari, dotar-la de fons bibliotecari, i llavors necessitaríem de personal com a mínim, calculem que necessitarem unes 4 persones, i entre unes coses i les altres segurament per a poder dir que la tenim oberta al públic aniríem ja l'any 2011.
Anem a parlar del per què l'obra ha estat aturada durant més d'un any i necessitem explicar les característiques del projecte. L'empresa Iniciatives del Delta SL va arribar a un acord amb l'Ajuntament per construir un edifici de 90 pisos dotacionals i cedir els baixos per a la ubicació de la nova biblioteca municipal. Els terrenys de titularitat pública i qualificats com a zona d'equipaments els va posar l'Ajuntament, mentre que la promotora assumia el cost i l'execució de l'obra. A partir d'aquí, l'empresa sol·licita el finançament de l'obra a l'Institut Català de Finances, però els diners a hores d'ara encara no han arribat. Amparo Pérez explica els motius que han fet que la promotora comencés a treballar el març de l'any passat, però pocs mesos després aturés les obres. També avança Pérez, això sí, el compromís que d'aquí a finals d'any el conflicte estigui resolt.
Hi ha hagut molts de problemes de caràcter financer, perquè els terrenys són de l'Ajuntament, i llavors les entitats privades no volien donar financiació al constructor perquè no podia hipotecar uns terrenys que no eren d'ell. Llavors ens van ficar en contacte amb l'Institut Català de Finances, però per diversos problemes de caire burocràtics, també perquè estava el Plan Nacional de Vivienda pendent de reformar, s'han anat endarrerint cada vegada més la firma d'aquest conveni de financiació. I tot això ens ha endarrerit tota l'obra un any, més d'un any, perquè fins ara les obres s'han fet gràcies a que el constructor de l'obra les ha tirat endavant responent ell de la construcció. Però sembla ser que això ja està desencallat i que d'aquí a final d'any se comptarà ja amb la financiació definitiva i ara ja podran tornar a començar.
Mentre resol el tema de les obres, Pérez i representants de la xarxa de biblioteques de Catalunya ja han començat a treballar en el projecte que ha de definir els serveis que haurà d'oferir la futura biblioteca, que en principi haurà de tenir sala d'estudi i consulta, mediateca, audioteca i sala social destinada a activitats literàries.
Gràcies, Núria. El proper destí, l'Ametlla de Mar, perquè l'Ajuntament vol millorar la proximitat als ciutadans. El govern municipal, en el marc del programa L'Ajuntament a Casa, ha posat en marxa dues iniciatives. D'una banda, el servei d'informació al mòbil i d'altra, la possibilitat de que dues informadores ens aclareixin a casa tots els possibles dubtes sobre la gestió municipal en diferents àmbits. Ens amplia la informació Araceli Domínguez, des de la Cala Ràdio.
En el marc del programa L'Ajuntament a Casa, el consistori ha posat en marxa dues accions que pretenen informar els habitants de la Cala sobre tot el que es mou a la població i les diferents possibilitats que hi té la gent per integrar-s'hi una mica més. En definitiva, mitjançant una comunicació més fluida i constant, el que s'intenta és apropar a les accions municipals que es posen en funcionament precisament perquè tothom hi participi en benefici d'una millora del nivell de vida de tots plegats. Andreu Martí, alcalde de l'Ametlla de Mar.
Bé, tot això significa que volem que l'Ajuntament s'apropi a casa, que volem tindre una connexió el més fluida possible i el més directa i que tothom se pugui enterar de tot, màxima transparència, màximes facilitats, i per tant un dels objectius que persegueix este lema és que tothom tingui accés a la informació, que tothom tingui o pugui rebre en qualsevol moment qualsevol notícia, qualsevol tema d'interès, etc. I jo crec que en este tema doncs ho hem parlat molt amb els diferents responsables, regidors, tècnics, i és una campanya que pot ser, jo diria, que molt, molt, molt positiva per tota la població de la Cala.
En aquest sentit, des de la setmana passada hi ha un nou servei d'informació al mòbil, sense cap cost per als usuaris, prèvia alta dels ciutadans que ho demanin enviant un correu electrònic a l'adreça ajuntamentinforma@ametllamar.cat. Es poden rebre informacions d'interès, com ara l'agenda cultural, esportiva i festiva, períodes de tributació, realitzacions de tràmits, alertes meteorològiques i notícies d'actualitat que s'aniran afegint, entre d'altres coses. I a curt termini, dues informadores que treballen al consistori municipal dintre d'un pla d'ocupació finançat per la Unió Europea per un període de 6 mesos aniran casa per casa per posar-nos al dia sobre temes com ara reciclatge, empadronament per a nouvinguts, pisos socials, places d'aparcament i possibilitats de trobar feina. Aquestes mateixes informadores també ens poden apuntar al servei d'informació al mòbil. Tota aquesta informació ens l'explicaran de manera senzilla, mitjançant un desplegable amb explicacions curtes i directes i gràfics entenedors, en el que també s'inclou un apartat per a preguntes, queixes, opinions i suggeriments.
Aquest cap de setmana, Horta de Sant Joan ha realitzat un sentit íntim homenatge als bombers morts en l'incendi del passat mes de juliol. L'alcalde del municipi, Àngel Ferràs, explicava que la finalitat de la trobada era retrobar-se amb les famílies dels bombers, celebrar una missa en memòria d'aquests i descobrir una placa commemorativa en un dels miradors del municipi amb vista al Parc Natural dels Ports. Tal com ens amplia en la següent crònica Josep Roig, La Plana Ràdio.
Doncs aquest acte hi van participar diferents agrupacions i associacions de diferents punts del país, especialment de la zona de Ponent. Es van trobar dissabte, com diem, al poble d'Horta de Sant Joan per rendir homenatge als bombers i acompanyar les seues famílies. L'alcalde del municipi va dir que per a l'acte d'aquest dissabte s'havia invitat alcaldes del territori, també els representants dels Mossos, bombers i també de Medi Ambient. Un cop acabada la missa, els assistents es van dirigir a un mirador on es va iniciar els parlaments per part de l'alcalde d'Horta de Sant Joan. També uns representants dels diferents alcaldes de poblacions veïnes, així com una persona que va parlar en nom de les famílies dels bombers. Escoltem l'alcalde d'Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, que explicava aquest sentit homenatge als bombers morts a Horta de Sant Joan.
De Tortosa farem una missa. Primer farem una reunió dalt amb els alcaldes i familiars i després la missa i després anirem allà al balcó de lo balcó dels ports, allà arriba, per allà hem fet una placa i allà obrim una placa i farem uns parlaments per a significar l'acte.
Prop de 250 persones van acompanyar els familiars dels bombers morts a Horta de Sant Joan en aquest acte organitzat per l'Ajuntament d'Horta de Sant Joan. 250 persones que van assistir amb evidents mostres de tristesa a la inauguració d'aquest monolit de pedra amb una placa amb els noms dels 5 bombers morts. L'alcalde de Horta de Sant Joan, Àngel Ferràs, també explicava, parlava de fet del sentiment de tristor encara present entre els veïns d'Horta de Sant Joan pel succés.
A mi és un sentiment, com t'ho diria, que la gent està xafada, no? I més quan el temps tot passa i s'oblida tot, però quan arriba un moment en què fas un acte en aquella línia, en allò que han viscut tothom, és un acte de sentiments forts, penso jo. Com t'expressa els sentiments? Pues no sé, cada un ho fa d'una manera, però jo veig que és un acte d'estos potents que un sense ganes de... sense sentir res, a millor pos té ganes de millor de plorar per traure de dins el que porta ell o el que ha viscut.
Recordem que en aquest incendi dels ports d'Horta de Sant Joan es van cremar prop de 1.400 hectàrees i que va ocasionar, desgraciadament, la mort dels bombers del Graf vinguts de Lleida a ajudar en les tasques d'extinció d'aquest incendi.
Gràcies, Josep. I ara viatgem fins a Deltebre perquè avui obre portes al públic el concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre, un concurs que arriba ja a la 14a edició, tal com ens amplia en la següent crònica des de Radio Delta, Lluïsa Bertomeu.
Deltebre acull la 14a edició del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre en el que es premien les categories de color, postura i híbrid. Des d'avui dilluns i fins al dissabte restarà oberta l'exposició al públic al Centre Cívic, on tots els afeccionats al món ornitològic poden contemplar els més de 1.000 exemplars de 150 varietats diferents, amb la participació de criadors de Catalunya, València i Aragó, però també de Galícia, Madrid i Andalusia. D'aquesta nova edició del concurs en parla Enrique Serret, secretari de l'Associació Ornitològica de l'Ebre.
Se quedarà sorprès de la quantitat de varietats que no ha vist mai. O sigui, pensem que si dels Canaris hi ha 250 varietats, jo crec que entre 150, unes 150 varietats diferents estan ja inscrites. Després també hi ha tot el món dels fringíl·lids, que bueno, també són animalets pocs vistos, però que agraden, són tipus loritos, no? Loritos petitets. Pericos també n'hi haurà, i després hi ha molts... algunes altres varietats, però bueno, és jo, de veritat, aprofitaria que la gent vingués a veure-ho, perquè és francament bonic veure'ls i obrir la porta i entrar i veure, doncs, fiquem que hi hagués 700 mascles o 500 masclets cantant tots alhora, és un espectacle digne, no de veure, sinó d'escoltar, que és bé, també. I el més curiós és que ens fan preguntes, i bueno, i com pot ser, això es pot criar per aquí, però si no havia vist mai este canari, perquè tothom pensem en el canari groc, o el blanc, que és el normal, no? I bueno, és que quan veus tot aquell colorit tan, i després entrem en tota la línia dels canaris de postura que es diu, que tenen unes formes molt específiques, no? I una, doncs, que té que tindre la forma d'una mitja lluna, l'altra que té que ser redonet, petitet, l'altre de ser petitet però llarg, o sigui, és un espectacle, de veritat.
Recordeu, doncs, el Centre Cívic de Deltebre, 14a edició del concurs Exposició Ornitològic de les Terres de l'Ebre, durant tota la setmana, de 6 a 9 de la nit, fins al diumenge a les 12:30 del matí, que tindrà lloc l'entrega dels premis. Si voleu més informació, podeu visitar la pàgina web aodelebre.com.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La informació esportiva a l'informatiu de Mute. Els esports.
Com cada dilluns, els resultats de la crònica esportiva ens els detalla des d'Alcanar Ràdio, Domènec Ramal.
Què tal, Tere? Bona tarda. Com és habitual, dilluns enrere dilluns, a la recta final d'aquest temps dedicat a l'actualitat i la informació, parlem de futbol i comentem, com no, els resultats dels diferents equips de futbol a les Terres de l'Ebre. Comencem, com sempre, parlant de la tercera divisió catalana, on tenim ja des de fa un parell d'anys dos representants del nostre territori. La Unió Esportiva Rapitenca, que tot i experimentar una lleu millora en el seu joc, no podia aconseguir la victòria en aquesta jornada. Això sí, es quedava en un empat 0-0 al camp de la Devesa davant del Palamós. Per contra, pràcticament al límit del temps, un gol de Ruibal va donar la victòria a l'Amposta al minut 89, representava l'1-2 dels ampostins al camp del Premià, una nova victòria per als de la capital del Montsià, que porten ja 7 jornades sense perdre, amb 4 victòries i 3 empats. Així les coses, la classificació queda encapçalada una setmana més pel Reus, el líder sòlid amb 27 punts. L'Amposta és desè amb 17 punts i la Rapitenca 12 amb 15 punts. I atenció a la propera jornada, derbi de rivalitat comarcal, l'Amposta rebrà jugant com a local la Rapitenca en el derbi de la tercera catalana. Passem a la primera catalana i en este cas i en aquesta jornada hem de parlar de bones notícies, ja que el Tortosa aconseguia la victòria per 0-1 al camp del Sant Cristóbal, una victòria que permet als tortosins de respirar i poquet a poquet assentar-se, tot i que en la part baixa de la classificació, però fugint dels llocs de descens. 3 puntets més per als de Tortosa, que són ara 700, amb 10 punts d'una classificació que encapçala la Gramenet B i el Vilafranca, tots dos amb 22. I pel que fa a la regional preferent, el Roqueteng jugava al camp del Viladecans en aquesta jornada i aconseguia un puntet a l'empatar el seu partit 1-1. Així, els de Roquetes queden situats en 13a posició, amb 11 punts, molt a prop dels llocs de la part baixa de la classificació. Passem a la primera regional, grup 6è, 9a jornada de Lliga, i una jornada en la que es van haver d'ajornar, d'aplaçar dos partits a causa de les males condicions meteorològiques, l'Ampolla, la Sénia i també el Cambrils, Ulldecona. Els partits que sí que es van poder jugar van tindre els següents resultats. Valls 3, la Cava 0, i Comar 1, Catalònia 1, Torredembarra 4, Remolins Vítem 2, La Canonja 1, Redis 2, Gandesa 1, Alcanar 0, Aldeana 1, Ascó 1 i Vilaseca 1, l'Hospitalet de l'Infant 2. És líder el Valls amb 21 punts, seguit de l'Ascó amb 20. A la segona territorial, grup primer, els resultats, Amposta B 0, Camarles 0, Benifallet 1, L'Ametlla 1. Corbera d'Ebre 3, Perelló 4, Deltebre 2, Olímpic de Mora 2, Horta de Sant Joan 2, Batea 0, Jesús i Maria 12, L'Aldeana 1, Pinell 2, Remolins Vítem B 0, Rapitenca B 3, Masdenverge 0 i Santa Bàrbara 6, Vilalba 1. Líder, el Jesús i Maria amb 25 punts, seguit del Pinell amb 22. I acabarem amb la tercera territorial, grup 19è, 7a jornada de competició i els resultats. Mora la Nova 2, Ulldecona B 0, Alcanar B 3, Jesús i Maria B 1, Atlas de Tortosa 1, Ginestà 3, Campredó 3, Arnes 0, Godall 0, Flix 0, Roqueteng B 3, Rasquera 1, Tivenys 3, Benissanet 1, Tivissa 3, Catalònia 2 i Torre de l'Espanyol 0, La Fatarella 2. Líder, el Mora la Nova amb 17 punts, seguit del Ginestà i Roqueteng B, que en tenen 16.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Un continuen les temperatures baixes, l'ambient fred, els valors més elevats doncs, cap a la línia litoral, cap a la costa, on queden ubicats entre els 10 a 15 graus. De fet, avui serà difícil que els termòmetres vagin més enllà dels 15 graus. Espera una jornada de plena tardor, freda, amb aquest vent que encara incrementa més la sensació de fred, un vent generalitzat, però sobretot especialment fort i intens als dos extrems del país, on es superen puntualment els 100 km per hora, i a més cap a l'Empordà, zones elevades al Pirineu Oriental, es poden arribar a superar els 120 km per hora. A Portbou ja han arribat a 128 i a Mas de Barberans pràcticament 108 km per hora. Un vent que no afluixarà ben bé fins demà a la tarda i especialment ja de cara a dimecres, quan podrà ser molt més moderat. Al llarg de la jornada esperem avui que domini el sol amb aquesta sensació de fred, amb aquest vent, i en tot cas en el Pirineu és on encara esperem algunes nevades, tot i que han d'anar a la baixa, especialment en el vessant nord del Pirineu, és on encara es podrien mantenir una mica moderades o febles fins a migdia, i a partir de la tarda molt més intermitents, amb una cota de neu de 1.000 metres. Demà la cota de neu anirà pujant clarament al llarg de la jornada, situant-se fins i tot a últimes hores cap als 1.800-1.900 metres, amb l'arribada d'un front càlid, que demà farà en definitiva que els núvols es facin més abundants i fins i tot amb alguns ruixats cap a ponent, de manera molt dispersa a la resta del país, sobretot a l'interior, i especialment en el Pirineu Occidental. Demà les temperatures tendiran a pujar, però encara farà força vent.
Així, com és habitual, amb la previsió meteorològica, nosaltres tanquem aquest temps d'informació. Els emplacem demà, com sempre, a la mateixa hora i des de la seva municipal.